Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleluia, la ràdio és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu te ho passes bé. Ràdio Vila-real, passió.
Molt bon dia, són les 12 i 2 minuts. Avui és 30 de maig i miren, avui, este matí, a la plaça de l'Ajuntament de Vila-real, una dona major ha patit un robatori mentre feia la compra amb el seu carro. No s'ha donat compte fins de quan ja era massa tard, perquè algú s'ha clavat dins del carro de la compra d'ella i amb una habilitat artística i enmig de la gent, a més ningú ha vist res, li ha furtat el bolso. I clar, ens hauríem de preguntar com pot ser que en ple segle XXI, amb càmeres, amb seguretat i amb tanta gent al carrer, hagi sigut capaç d'actuar en tanta destresa. I clar, el problema no només és el robatori en si, sinó la sensació de desemparament que te deixa. Perquè la víctima no només ha perdut objectes materials, siguin diners, claus o documents, sinó també confiança. Confiança per estar al carrer, en els altres i en la seva vida quotidiana, estar parlant amb una veïna, amb una coneguda o amb qualsevol. I el que me resulta més alarmant és la perícia dels qui fan estos delictes. Perquè, clar, estos no actuen de manera improvisada, no, no. Són experts, coneixen els moviments de la gent, els llocs on posar la mà sense ser vistos i saben aprofitar quan hi ha aglomeració de gent i en allò que te relaxes, no? Qualsevol activitat urbana per a fer de les seues. Davant d'això, la ciutadania es troba pràcticament desarmada. Com es protegim d'un delicte que no percebem fins que ja ha passat? I així, mentre la gent continua amb la seva rutina, hi ha qui perfecciona l'art del robatori i les víctimes cada volta més vulnerables. Persones majors, distretes i confiables. I carreguem amb la impotència i la indignitat. Caldria repensar-se la presència policials als espais públics i alertar sempre que veuen o noten algú sospitós. Perquè protegir no hauria de voler dir viure amb por, sinó viure amb tranquil·litat i amb consciència de que hi ha qui vela i qui cobra per fer aquestes tasques. En fi, això. Invisibles, però hàbils. I és un drama silenciós que patim tots. I ara sí, anem a la paraula del dia.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
flassada. La paraula flassada, ben viva en moltes comarques valencianes, designa una peça rectangular de llana, cotó o fibres sintètiques, de forma rectangular, que s'usa generalment per a abrigar-se en el llit. És sinònim de manta. El seu origen és dubtós. Probablement prové d'una llengua preromana. En castellà, també apareix usada la forma frazada en textos medievals, especialment per a referir-se a una manta peluda que estirava per damunt del llit i encara manté una certa vitalitat en alguns països americans. Escriptors com Vargas Llosa, José Donoso o Ernesto Sábato la utilitzen en les seues obres, però tot fa pensar que es tracta d'una forma importada de la nostra llengua. En els nostres textos medievals apareix prou usada des de ben antic, a vegades escrita amb ce trencada, ac posada la còsera de just lo matalaf en les flassades. Es diu en el Blanquerna, una narració del beat mallorquí Ramon Llull, escrita a Montpellier en 1283, en què descriu de manera molt realista la vida medieval. La importància de les flassades en el món antic era crucial. El fred era una gran amenaça per a la supervivència. Per això, no deixa de ser curiós que en alguns llocs de Catalunya i del Rosselló estigué vigent del segle XIII al XV, l'anomenat dret de flassada, pel qual, a la mort d'un pagès de remensa, nom que es donava als llauradors, escrits a la terra, el senyor tenia el dret d'apropiar-se la seua millor flassada.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Si eres de los millones de personas que practica deporte y les gusta contabilizar sus kilómetros recorridos, esto te interesa. Soy Abraham Guirao, presidente de Conquistando Escalones. Desde mi silla de ruedas hago kilómetros buscando una cura para millones de personas. Tú que sales a correr, a caminar, a pedalear, dame tus kilómetros y ayúdame a encontrar una cura. Te presento kilometrosporlacura.com.
La provincia de Castellón te reta sobre dos ruedas. Rutas de bicicleta de montaña ideales para ciclistas amateur. Terrenos desafiantes. Caminos únicos entre montañas y valles. Pedalea la provincia de Castellón y siente la emoción. Más información en turismodecastellón.com. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Ministerio de Industria y Turismo. Gobierno de España.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados. Jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Utilizas gafas y preferirías lentes de contacto? Tu edad y tu graduación ya no son un problema. Las lentes de contacto de Óptica Villarreal son cómodas, se adaptan perfectamente a tus ojos y permiten corregir cualquier defecto de la vista, sea cual sea tu estilo de vida. Pásate a las lentes de contacto en Óptica Villarreal. Dr. Font 17, Óptica Barilux Especialista.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Tens problemes a la instal·lació elèctrica? ¿Vols protegir el que més estimes amb una bona alarma? O potser necessites aire fresc a casa o al teu negoci? Andrés Roca és la teua solució de confiança. Experts en instal·lacions elèctriques, sistemes d'alarma, aire condicionat i ventilació, amb professionalitat, rapidesa i un servei de qualitat a mida. Crida ara o demana pressupost sense compromís. Andrés Roca, tecnologia i confort al teu servei, en l'Avinguda Cedre 23 de Villarreal.
Miren, i este matí en el Centre de Coordinació d'Emergències s'ha rebut l'avís de la declaració d'un incendi en un antic desguasse abandonat d'Almassora. La policia de la Generalitat ha informat que s'han desallotjat les naus de tres carrers que estaven propet de forma preventiva pel fum. Era un fum molt dens. En l'actualitat, antes era un antic desguasse, però en l'actualitat hi havia almacenats gran quantitat de material textil que estava compactat. L'Ajuntament d'Almassora reunida al Centre de Coordinació i Cooperació Municipal, el CECOPAL, per analitzar la situació actual seguint el protocol després de que s'hagi declarat un incendi, com bé dit, en esta nau industrial que està situat en el polígono Via Europa. Per una banda han actuat els bombers i per l'altra banda l'Ajuntament ha volgut coordinar el CECOPAL perquè el fum que hi és molt negre i molt dens. L'alcaldessa Maria Tormo ha presidit ICE CECOPAL junt a l'intendent de la policia local José Alós, el tenent de la Guàrdia Civil Francisco José Barros i altres membres de l'equip de govern i tècnics municipal. Així s'han analitzat les situacions sobre possibles recursos a posar en marxa en cas de que siga necessari. Ara està esperant a conèixer la evolució de l'incendi després de que s'hagi desallotjat tot el polígon industrial per prevenció degut a aquesta densa columna de fum. El que diu la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, és que demanen tranquil·litat a la població, que aniran informant-nos i ara es deu treballar, tenen que deixar treballar els bombers a qui agraïssen aquest treball que estan portat a cap. Ens diuen que estan treballant, no diuen per a res a hores d'ara el Consorci de Bombers que estiga estabilitzat. El que sí que ens diuen és que segueixen treballant i la quantitat de mitjos que han posat, com 6 dotacions, 6 nodrisses pesats, un helicòpter, 2 unitats de forestals, una unitat de mando i també 2 unitats que han afegit a última hora. Aquesta és l'última hora de l'incendi del polígono Via Europa, que recordem era un antic desguasse i ara estava utilitzat com a, per a guardar quantitat de roba compacta. I ara tenim així en Ràdio Vila-real a David Martín Pons. Bon dia, David.
Hola, bon dia.
Lluís, anem a posar un poc a la gent en context del que, de lo que ha viscut últimament Lluís. No Lluís, sinó sí. David, te posa un poc en context.
Sí, sí.
Si tu, David, si veus algo que no dic bé, me corregis.
Sí, no, te corregis, ja està.
Posem en context també als oients o els fem ixe recordatori. David, sos pares tenen un pis prop d'ací, davant de la Torre Motxa, que lloguen a un matrimoni i al cap d'un temps este matrimoni deixa de pagar. Sos pares denuncien l'impagament, no,
sí,
David?
Sí, els denuncien entre 5 i 6 mesos d'impago. Uh-huh. 5 o 6 mesos d'impago es denuncien. Actualment, diguem que està, o sigui, l'assunt està en 15 mesos que està en el, que està en el juzgat número 5 de Villarreal.
Com, en este cas, com denuncien i no, i bueno, la cosa s'allargava, la mare de David li ho fa saber a David i David lo que fa és vindre a Villarreal i fer acte de presència davant de la casa de la persona que té lloga i que no paga. I arran d'això, a David ve la policia, se l'emporta i passa una nit
sí.
Al calabós, no?
Ara jo puc dir-ho ben clar. Això és un assunt que han tractat l'abogat i jo, ¿vale? El que passa que jo no podia dir així el que anava fent ni el que anava dir. Jo vaig fer que me detingueren a posta, punto i s'ha acabat. L'assunt està en 15 mesos dins del juzgat número 5. A mi ma mare, la Ma mare me diu, esta, la denúncia està feta perquè se va passar d'un puesto a un altre i està en el número 5. Vale. Jo me la jugué. Me la jugué a 2-3 dies o algo més de calabós. Però vinc, però què passa? Que vinc 8 dies en els que estic atossigant-la, en la que se me denuncia 3 vegades per acos, amenaces verbals, etc, etc. Total, que arriba a Montjuïc, que ella va anar, Melania Ortiz Caro, va anar tota xula allí i no sap què se va immolar. Va anar allí, van tindre, a més, en vez del 3 o el 4, van tindre el juí de per faltes, el van tindre en el juzgat número 5, que és on estava abandonat el procés judicial de la desocupació. Entonces, claro, el juez, com van fer les 4 preguntes, va dir, senyoria, és que el cas denunciat des de fa 14 mesos està en este juzgat, en aquest arxiu d'ahir, que vostè no ha dit ni per què està aparcat a l'abogat en qüestió. Entonces, n'hi ha que explicar-ho. Jo, ha fet el limbo legal, vaig provocar una detenció en la que vaig estar detingut 18 hores d'anar en el calabós, va fer un juí en el que jo me passe pel forro de los cojones la denúncia, que són 180 euros que
sí, però a vostè,
que m'han cascat.
David, a vostè el detenen i de què l'acusen?
De acos, d'insults, d'amenaces verbals i físiques, diuen, perquè diuen que volia matar a l'home, nòvio, barra, com siga, que este tio està en la presó, o sea que no puc fer res a ningú.
Sí, però és cert que també en les xarxes socials vostè publica el nom, el cognom,
sí,
el post on viu.
Sí, a mi me la bufa, i si tenen nassos, que agarren un abogat, que se dicen els quartos, i que me denuncien si volen. A veure
és a dir,
a veure
que la policia no va i se l'emporta perquè vol, sinó
la
perquè
policia,
realment la... vostè està acusat per acoso, està presencial allí totes les dies, aquesta persona hi entra i se'l troba a vostè, i a més per les xarxes socials vostè parla de noms i cognoms,
sí,
dona a entendre qui és i on viu.
Suposo, o sigui, dient, són Rubén Díaz Hueso i Melanie Ortiz Caro. Melanie Ortiz Caro és natural de Villarreal, del barri Melilla.
Però vostè li lloga el piso a esta senyora?
Sí, claro, li vaig fer un favor per les criatures, perquè estan en Montcófar, està en Montcófar i vivien en Burriana, van tenir una sèrie de problemes perquè van tancar una tenda sí que tenia, i jo li vaig fer un favor de la hòstia, parlant clar, de que és un alquiler de 350 euros de xumina de merda, parlant clar, perquè és que estan 600 i 700 euros.
És dir, vostè està treballant en una immobiliària, li lloga el piso a esta senyora i al seu home, i després se troba...
A 6 mesos.
Que no paguen.
Als 6 mesos d'estar ja no pagaven.
Passa una nit en el calabós.
Passa una nit.
Fan juit ràpid. Multa.
A les 4 dies me passen la sentència al mes i mig. N'hi ha que dir que la sentència, més o menys ho van carburar així, me van passar la sentència del mes de multa, 6 euros per dia, durant un mes, que són 180 euros, i el dia antes havien passat la notificació del juí pa de Sausi l'1 de juliol. Entonces ara n'hi ha que explicar com va estar...
Com? A vostè...
O sigui, ho van expedir tot en el juzgat. Me van donar la sentència i al mateix temps van donar el dia del juí per desalojar a aquesta gent.
És a dir, vostè el que diu és que han agilitzat...
Un any.
El fet de que vostè fera aquesta acció ha fet que s'agilitzara el desahuci?
Correcte. El juez el primer que fa és mirar i diu, este va fer algo, este matarà algú o passar algo més gordo, i a més també li fa recordar que el cas el té en l'arxiu. Ahí segurament i se cas ha passat per damunt de 10, 15 o 20 casos, i la gent, pues, si no te mobilitzes, no passa res. Perquè en casos de Villarreal han hagut de 2 anys a 2 anys i mig i 3 n'ha conegut. Passaig pel juzgat.
Entonces, en este moment, el juí està per a quan?
1 de juliol. El 1 de juliol és el juí.
Sí, que on se determinarà...
Sí, però se determina que és senzilla. Això és un juí pa de sauci, que és que el que te fan és liquidar-te. Vostè quan deu? En este cas deu 7.000 euros. Si no paga vostè en 10 dies d'al·legacions, vostè paga, no passa res. Pagaria i en vez de desahuciar-la en 15 dies, se desahucia en 3 mesos. Perquè passa al procés legal, o sigui, com si fos un alquiler. O sea, es como si se retomara el contrato anterior. O sea, pues lo que es legal.
Claro,
si
igual que dice, se quedaría.
Que se quedaría durante 2 meses, que son los 2 meses que te donen de forma legal para que abandones.
Vale.
Pero que a efectos reales, el juí es para que te tiren. No, o sea, te dicen 2-3 mesos més, però si pagues els diners que deus, que en este cas són 1.000 euros més o menys.
Per cert, la quantitat de diners que te dicen a deure, n'hi ha possibilitat de recuperar-los?
Sí, bueno, o sea, sí i no, n'hi ha que dir-ho clar. La possibilitat és nula i jodida, perquè ma mare en este cas denunciarà a posterior. Que n'hi ha que recalcar que en estos casos n'hi ha que denunciar a posterior, perquè s'allarguen més els casos si se denuncien la vía de desahuci, la vía de diners. N'hi ha que denunciar a posterior. Això és un merder, perquè tu denuncies a aquestes persones i quan denuncies a aquestes persones, les persones estan com estan ara. Hasta que li pillen algo de diners per una nòmina, són 4 perres. O sea, estem parlant de que si el sueldo són 1.184 euros d'interprofessional, sols este poden embargar en este mes civil el 30%. O sea, si cobres 1.300 euros...
Perquè això és un tema civil.
Sí, con la majoria. Entonces, si et cobra 1.300 euros un dia té faena...
Saps lo que me pregunti jo?
Li lleven 50 euros, no lleven més. La qüestió és donar-los pel sac. Que estiguen agobiats en lo llarg del temps, perquè els diners no arribaran ni al 100% i vindran en montó, i tornaran, una vegada seran 100 euros, una vegada seran 50, i a final d'anys i anys serà la meitat d'aquests
claro,
diners.
Però ara, per exemple, l'1 de juliol se fa el juït, presumiblement el que se faran és dir-li tenen que abandonar el lloc que estan en este moment vostès ocupant sense pagar... Imagine que s'atrinxeren o que...
Pues no res, arribarà l'agent judicial, el que és el cerrajero de tota la vida, 2 patrulles de la Nacional, i l'agarraran del moño, els xiquets, i la tiraran fora. Ja està. I des d'ací, si m'escolta, que segurament m'escolta, jo ja li dic que Melanie, jo de tu me n'anava antes, perquè vas al carrer, i el dia 1 te faré l'espectacle en la porta del juzgat. O sea, vas a eixir en tots els mitjans de comunicació que jo puga arribar. El vídeo te'l faré gratis. En la porta, en la acera del juzgat.
Claro, però en este cas... li està dient que se'n vagi antes i que no acudisca al juït?
No, és que si no arriba... O sea, si arriba el juís, o sea, va dies antes, s'adelanta, res més. Se tanca, se dona com acudís i se fa el desahuci la mateixa setmana.
Claro, però és una estratègia que també està gastant vostè davant del micro.
Si no vol passar el mal trago de que li facin un vídeo des del pàrquing de Carrefour a la porta del juzgat, si no vol passar el trago perquè li faran el vídeo i estic parlant en alguna cadena de com per exemple 4, el de Nacho Abad per el matí, perquè se planta una càmera allí. O sea, si no vol que li planten càmera i se li veig calcareto i que tota Castelló i Villarreal sàpiga qui és, té l'oportunitat d'anar-se'n de l'1 al 30 de juny si no vol passar el trago. I si no, li donaran pel sac, perquè jo ja m'ocuparé de que se'n recorde tot el món de la seva cara.
Jo vull graficar un comentari per ficar en situació als nostres oients. Segons el CIS, en l'any 2023, este problema de les ocupacions repercutís en el 0,1% de la població. Estem parlant de fa 3 anys, o sea, i ahí refleja com una de les preocupacions de la societat. En aquell any, en el 2023, se van comptabilitzar en el primer trimestre 3.898 infraccions penals relacionades amb l'ocupació a Espanya. Què vull dir en això? Que quan entra una ocupació, uno li mira en el carnet de quin vot partit vota. Jo m'imagino que l'ocupació entrarà des de l'extrema esquerra a l'extrema dreta, entraran tots.
Entonces
no entenc jo, quan és un problema que aglutina tots els pensats que poden unir a un país, no n'hi ha que una llei en la qual se puga actuar de manera immediata sobre aquestes situacions, perquè ahir vaig dir per exemple, el diari La Razón, ahir una dona va denunciar la sugerència que li va donar Asuntos Sociales, que li va dir a una dona que denunciar al seu home per violència de gènere, perquè era l'única manera de poder desalojar als que se li havien ocupat el seu piso.
Sí.
O sigui, aquests matisos que tinguin que gastar lagunes legals que se diu que tinguin que jugar en la trampa, que tinguin que jugar la trampa a la ciutadania, que al final també són víctimes. Els altres són víctimes de la societat, però un no té culpa Jo crec que té que... I d'assumptes socials que li has consejat a aquesta dona, això, a lo millor tenia que preocupar-se d'aquestes persones per les quals estan ocupades.
I sé que és que tu estàs comentant, jo ja el tenia previst, si no haver eixit el juí ara, és algo que ja tenia previst. O sea, jo és algo que ma mare... És que aquest pis, a lo millor, pues, te'l dona tu, o si te'l dona, jo, pues, si pagues la plusvalia o lo que siga, pues una vegada faci aquesta gestió, jo li dic a la dona que se'n vagi a la Policia Nacional, que me denuncie per malos tractos, després te tires cap arrere, a no ser que vulguis tancar el teu home, evidentment, si estàs fart d'ell. Però, i se tira cap arrere, i automàticament ella, com a persona de malos tractos, ocupa aquesta casa i tira a l'ocupa. És una cosa que jo ja tenia previst. O sea, sin haver sigut el juí, però que jo ja tenia previst. Aquestes persones se n'anaven sí o sí, perquè només del nas, perquè el juí se farà en 16 mesos de denúncia, més fiquem-li el mes de juliol sencer, entre qui sentència o no sentència, agost que és inhàbil, com el número 5 va un poc més ràpid que els demés, pues un poc això, van a final de juliol o a principi de setembre. O sea, se'n van al carrer en un any i mig. Any i mig, quan hi ha casos que han anat fins a 3, i 2 anys i mig, 2 anys i 10 mesos, i tal. I jo tinc que dir-ho, puc dir ara. Jo vaig fer que me denuncio, o sea, que me tancaren a posta per intentar adelantar, perquè me visquen el jepeto i donar-li corda al juez perquè digui això, així algú va morir. Perquè...
David.
És que és veritat. És que el juez lo que va morir, la meva cara va ser dir, este tío,
no,
avui és una falta, però demà a lo millor se fica més nerviós.
Ja, però lamentablement no és la via... Quan que és la via legal,
claro,
i el que comentàvem...
Però és un poc el jugar en els mitjos i que en les ferramentes que n'hi ha per intentar també al juez fer-li veure que tampoc és necessari donar-li més feina.
Sobretot perquè n'hi ha quantitat de pisos i pisos i pisos buits, de fondos buitre i tot lo de més, que si hi ha gent sense sostre, pues a lo millor legalment sí que se'ls podia donar aquest sostre i no estar enfrentant a la ciutadania. Jo crec que és lo...
No, correcte, correcte.
Pues David, seguirem veient com està la cosa i com va la situació l'1 de juliol.
L'1 de juliol, el juí. I a posterior, pues, aquesta setmana vindré i que vos comentaré la circumstància del moment actual. I pues, dir que...
En Tec Idiomas, tus hijos pueden vivir una experiencia única que les cambiará la vida y disfrutar de años académicos o trimestres en Irlanda con inmersión en colegios irlandeses. Entra en tecidiomas.es y no te pierdas esta oportunidad.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Suro, caixes, restes d'aliments, saps a quin contenidor han d'anar? Els educadors i educadores ambientals de la Diputació t'assessoren perquè et quedes amb la cobla de l'estrès R i recicles com toca. El groc els envasos, el verd per al vidre, el blau per al paper i cartró. I si tenen restes de menjar, directes al contenidor marró. I recorda, la recollida de mobles, voluminosos i restes de poda és gratuïta. Consulta el teu ajuntament. Si vols saber com generar menys residus, t'ajudem a fer-ho possible. Fem territori sostenible. Diputació de Castelló.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera. Frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Villarreal.
En Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio, con hasta 10 años de garantía. Nissan Almenar, Avenida de Valencia 223, Castellón.
La cerámica es arte, diseño, ciencia y tecnología. Estudia un grado en la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora, como en las mejores universidades. Con un 98% de empleabilidad, tu creatividad y talento pueden convertirse en una carrera de éxito en el mundo de la cerámica. Inscripciones abiertas. Más información en www.escal.es. Crea, diseña, investiga y haz del grado en cerámica tu futuro. Becas públicas y de empresas disponibles. Patrocinad per l'Ajuntament de l'Alcora.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Pensando en viajar para perfeccionar un idioma? Welcome a Tech Idiomas. Cursos para jóvenes, adultos y familias en el extranjero. Aprende y viaja con Tech Idiomas. Estancias en Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Inglaterra. Vive la experiencia Level Up Your World. Más info en techidiomas.es.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Miren, i tenim així en la 92.2 de la freqüència modulada en Ràdio Villarreal a Teresa Hortells i li donem la benvinguda. Bon dia, Teresa.
Bon dia a tots.
Qui és Teresa Hortells?
Doncs mira, jo soc una professora, tota la vida he treballat en educació i ara, aquest any, me vaig jubilar i vaig dir com és possible que a les persones jubilades no ens permetesquen continuar treballant i ensenyant tot allò que hem après al llarg de tota la vida. Jo he estat 48 anys quasi bé a les aules. Llavors vaig dir, res, ara no necessite que me pague ningú, ho puc fer gratuïtament i a més m'agrada fer-lo i vaig a fer un projecte per a Villarreal, que és el meu poble, en el que l'alumnat puga participar i puga aprendre des d'altres perspectives què és l'escriptura, com escriure, per què és important escriure, què és el que hem d'escriure avui en dia, que no és el mateix que escrivíem abans quan anàvem al col·le, no són les mateixes temàtiques, i com fer-lo fora de l'aula perquè te dona una altra perspectiva, te permet que les teues idees les puguis desenvolupar d'una altra manera. I això vaig fer tot un projecte que en un principi estava com una espècie d'esborrany i vaig dir, això ho ha d'assumir l'Ajuntament, ho ha d'assumir la regidoria d'educació, però jo no conec a ningú a l'Ajuntament perquè ha estat mitja vida fora del meu poble, però sí que coneixia a la gent que treballava en cultura. I llavors vaig entrar en tot aquest projecte per Dora Saura, que és la regidora de cultura, i després ja la d'educació pues, també es va implicar en la matèria. Ho vam oferir a totes les escoles, però veien que era un projecte massa gran per a una persona sola. I vam dir, bueno, pues fer-lo en plan experimental. El primer col·le que s'apunte i serà el que pagarà el pato. I efectivament, Pius 12, que es va dir nosaltres, vam dir, pues amb aquest farem un plan experimental aquest any i veurem com podem fer una desplegada per a els propers cursos. I això és el que vam fer. Llavors, les dos professores de 6è, que és on anava enfocada sobretot la temàtica del taller, doncs es van dir que sí de seguida i han col·laborat al llarg de tot l'any, totes les propostes que s'han fet a l'aula, han col·laborat tant en part com anys i han col·laborat al llarg de tot l'any en tot el que s'ha fet allí dins al taller i han acabat la feina dins de les aules. I això n'hi ha que agrair no només als alumnes que han treballat moltíssim, sinó també al professorat que ha estat igual d'implicat al llarg de tot el curs.
Un taller d'escriptura creativa que es diu Imagina. I bé, s'acaba el curs i ja tenim a les mans el fruit del que ha sigut, no? Ja sabem, ens han posat en contacte de lo que és això. Val. Desgranem el fruit. Teresa, tenim 4 alumnes, 2 de 6è A i 2 de 6è B. Què han fet, Teresa?
Mira, si ells en realitat al principi no sabien massa bé on anaven, no? Vull dir que allí estaven, en veritat, era una cosa així que dient, bueno, a veure, esta xica que mos dirà, que mos explicarà, perquè no era un taller a l'ús, no era algo sobre escritura, no era el que havien fet habitualment a les aules. I entonces però ha sigut molt obedient. Sí? Han, en certa manera, han expressat les seues idees, també des d'una directriu, perquè les propostes es feien des de fora d'ells, però han expressat un poc les seues idees i la intenció era que acabaren expressant-lo tot en una història, que algú contara les seues històries, tot el que tenen dins. Mireu, és que n'hi ha que tornar a recuperar l'escriptura de mà. Hem de deixar un poc els ordinadors i les taules i tot el que ens fa que mirem només en línia recta i no vegem lo del costat. N'hi ha que tornar a recuperar-la. I per això el taller intentava pues, proposar idees i treballar-les de manera diferent damunt del paper. Perquè hi ha una frase que a mi m'agrada molt, que és de Cervantes en el Quijote, que diu que la ploma, en certa manera, és la llengua de l'ànima. I això és el que jo volia que ells entengueren, que el seu llapis, el seu boli, tenia que expressar tot el que tenien dins. I això és el que han fet aquests xiquets. A mesura que han anat fent propostes, de, sobretot literàries, no? Han anat contant històries d'una manera primer amb imatge, perquè les paraules sense imatge no tenen cap sentit i les imatges mentals que tenen les han de transmetre. I després han contat la seva pròpia història, cada un d'ells. La seva pròpia història vol dir que les històries que ells tenen no són les de la Caputxeta Vermella, evidentment. Per què? Perquè se responen a una altra època. Els contes han canviat moltíssim. Aquí tenien una intenció determinada. Hi havia una persona de fora que els solucionava el problema. Després va vindre Roald Dahl, per exemple, que tenia contes o té contes que són preciosos, com per exemple Les Brujas o Charlie i la fàbrica de xocolata, Matilda, en la que qualsevol criatura menudeta era capaç de vèncer a l'enemic. Però ara els enemics d'ells són abstractes i és més complicat. Entonces les seues temàtiques no són ni les mateixes, no s'assemblen en res a tot l'altre. I això és el que jo volia que ficaren damunt del paper i ho han fet.
I ara cadascú dels dels xiquets i xiquetes que estan així van a contar-nos esta història, no?
Sí, un poquet. Ens contaran què és el que han escrit, que ho han escrit des de perspectives diferents. Per exemple, hi ha històries que són molt boniques, però ja havien donat la temàtica. Per exemple, Eric té una història que el tema era la fotografia i a partir de la fotografia ell ha fet algo totalment diferent.
Pues comencem per Eric, sí. Si te pareix. Sí, sí, comencem sí. Per Eric Camarillas López Ibarra,
sí.
Que ens conte esta història.
Me la pots contar?
I esta temàtica. Eric, bon dia.
Bon dia.
Jo sé que, bueno, pues que ve la primera vegada a la ràdio i totes aquestes coses, perquè nosaltres el que volem escoltar és aquesta història que tu has escrit. Primer, per a que, antes de llegir, com t'inspires en la història que tu vas a contar? Perquè què te ve al cap? Què penses? Bueno, la pot ajudar, Teresa, també.
Claro.
En este cas, Teresa, la història que va contar-nos Eric,
mira,
té la temàtica ja
té la temàtica
marcada,
ja determinada, no? I vaig dir, jo vaig a contar-vos com la faria jo, però ningú me la pot copiar, que això és més difícil que dir, copia tu la teua. I és veritat que la va fer d'una manera superoriginal. A veure, què vas pensar tu per a fer aquesta història? Vinga, en qui vas pensar? Vas dir, jo vaig a fer una història, clar, perquè era, jo ja vaig contar que era un home que havia perdut el treball, veritat? I en
tot va començar,
però tu com vas?
El dia,
vinga, va,
que les notícies van dir que al meu poble, què va passar aquest dia?
Ese dia a les notícies van dir que al seu poble, que era Vilamar de l'Alta, anava a ser esborrat del mapa i que tot que el que havia dins anava a anar a una dimensió màgica en la que tots els teus somnis es feien realitat. I la gent s'ho va creure. I anava a ese poble, però un dia un home major va dir que era mentida i que era un engany de les notícies per a que la gent anara i guanyar més diners. I per a demostrar-ho, es va fer passar per un captaire i va anar demanant diners. I la gent anava, tornava, li donava alguna altra moneda i algun bitllet, si això. I eren gent d'altres llocs que venia per a fer els seus somnis realitats, però van passar anys, i com no anaven a la dimensió, només anaven, li donaven la moneda i se n'anaven. I amb els diners que va aconseguir, es va comprar un ordinador i va crear una web en la que desmitificava les notícies i va salvar a la seva família de creure's tot el que diuen.
Ojo,
Ojo, bueno, és que m'ho has llevat de la boca. Eric, maravillós, eres un guionista fantàstic, per a fer-nos somiar. Dona't compte com posa en context diverses coses, com per exemple el fet de que n'hi hagi una persona captant, el fet de que al final no se'n anava en una altra dimensió, com les notícies no t'has de creure el primer que sents, sinó que has de valorar més d'una notícia. Eric, uau, quants anys tens?
11.
Pues estupendo, genial. Anem a per una altra història, Teresa?
Vinga, quina de les tres es decidís primer? Va, ja, va, espavila.
Ariadna?
Ariadna, claro.
Ariadna, en la teva història, o la que tu havies de contar, com te ve? D'on t'inspires?
Pues la meva germana va tindre que fer uns deures de narrar sobre un monstre. I va pensar en... Mon pare li va donar una idea d'un alienígena i me va vindre a mi tot... Se va fer... Com que tot va començar a encaixar. I pues, vaig pensar moltes idees i la que millor pensava que era va ser la d'un alienígena en tentacles.
Ens contes una miqueta d'esta història? Clar, no ens podem quedar en l'interès de saber què va passar ahir. Conta'ns el fragment que tu vulguis, el que més te llama l'atenció.
O també me la pots resumir, si vols. Mos fas un resum de la història que tu has escrit ahir.
Blinky, que és el personatge, estava en el seu planeta que es deia Lumina. Però ell volia com conèixer més, volia explorar més coses. I va veure un portal que... Va veure un portal com una porta i va entrar. I ahir va veure el planeta, però és Terranova, que en realitat és la Terra, però vaig ficar Terranova. I aquest planeta era... Pues, n'hi havia humans, diferents colors, no tot eren alienígenes, eren normals, més o menys. I quan va entrar, se va fer amic dels xiquets i tota la gent al principi li mirava estrany perquè tenia tentacles i era un poc raro. Però al final, gràcies als xiquets, va fer amics i inclús volia entrar a un bosc, però gràcies a ell, pel seu espectacle i a l'ajuda dels xiquets, ja no el va talar, perquè així no gràcies a ell. Però ell volia estar en el seu hogar, o sigui, en el Lumina. I... encara que tinguera amics i aventures en Terranova, volia tornar. Aleshores, va tornar, però encara que estiguera molt trist, li va prometre que sempre portaria en ell els records del seu temps junts i que tornaria a visitar-los.
Diversitat. I com ells tenen la visió de que tots som un, és a dir, ens entenem riquesa i després la conservació de la nostra natura. Jo, és que clar, tu dona... Teresa...
Hi ha una cosa que no es veu perquè a la ràdio només escoltem el que estan dient ells. Després acabareu. Però no se poden imaginar la de correccions i correccions i correccions que ha fet per a que això tinga trellat i que quede bonic i que si és possible que no n'hi haguen faltes l'ortografia, que és el que més també es costa de controlar i canviar una idea per una altra. Ella, conforme ha començat al principi, no, que tenia una idea determinada i ha fet com els escriptors, té la idea, però una idea no és una història, l'ha treballat fins que això s'ha convertit en algo que valia la pena posar-lo per escrit. I després la passada a l'ordinador, perquè hi ha de tot, ja que ha escrit a mà, però ja també ho ha escrit a mà, i després a l'ordinador, hi ha tot un treball darrere, tot aquest treball no es veu. En la
clar, però
no es
sí
veu,
se però nota.
Però es
nota.
No és ninguna còpia, a vegades pensen com
pot ser. El relat d'ella és més llarg i ella que ha fet, quan li han dit, l'ha resumit, ha mirat cap amunt i llavors ella sí que molt ha esquematitzat. Per què? Perquè ha treballat en aquest relat. Perquè ella el que ha fet ha sigut donar-li forma per a que l'entenguem. Per tant, ahí se nota, ahí se treball. Clar, Teresa, nosaltres, l'oient, nota ahí se treball perquè l'escriptora l'ha treballat i sap què vol comunicar.
I això és important que ho tinguem clar, que escriure no és algo que es fa de manera mecànica, que és un treball complex i que permet reflexionar sobre el que un pensa, perquè és la intenció és aquesta. Tu tens una idea i l'has de treballar, igual que la persona que se dedica a l'artesania intenta que el seu treball siga perfecte. L'artesania nostra són les paraules i és el que han fet ells.
Teresa, ho fem cada dia en el nostre treball, és a dir, jo no m'ho treball, veig una idea i després el que faig és escriure un article, però aquest article està basat en una idea que després li tinc que donar forma. És a dir, això és preparar a la nostra generació com cal, tindre-la ben preparada. Una altra història?
A veure, senyoretes, quina de les dues se decidís primer? Va.
Pues la casa decidit ha sigut Lara Noguera Carretero. Lara, tu vos començaria, no?
Sí.
Posa-la.
Havia una vegada una xiqueta anomenada Laura. A ella li encantava anar al bosc, però sobretot a un en concret. Laura sempre anava a eixe bosc, encara que tinguera alguna tasca. Però quan no tenia res que fer, es dedicava a explorar. Un dia, explorant, va trobar una porta enmig del bosc i, per curiositat, la va obrir. Al principi no se'n va adonar, però després va veure que darrere de la porta hi havia un bosc completament diferent. Aixina que va entrar. En quan la va travessar, es va tancar i va començar a escoltar sorolls estranys que mai faria un animal normal. De sobte es va moure un arbust i va eixir corrent. Un animal de forma redona, color morat i braços molt curtets. Per sort, aquest animal va deixar petjades en el fang, que va seguir. Quan les petjades es van acabar, va alçar la mirada i va veure moltíssims animals que semblaven monstres, però cadascun amb formes i colors diferents. Quan Laura va veure a tots els monstres, es va espantar, però eren bons i fins i tot es va fer amiga d'ells i va poder tornar a casa, però ara amb els monstres per a poder netejar-los i cuidar-los per sempre.
Les aparències enganyen. Les aparències enganyen.
Ah.
I com... Claro, jo com que també vull no fiar-me de lo que sempre he vist, l'aparència de les persones, i a mi m'ha costat molt, Jo veig que tu tens molt clar de ben menuda. Com te va inspirar això? És a dir, d'on te va vindre esta idea?
Pues vaig veure una imatge d'un tresor i vaig pensar en que podia fer un conte d'algo que estigués inexplorat. I després pues, se me va ocurrir la idea de que les aparències s'enganyen.
Quina lliçó m'acabes de donar? Jo encara sóc d'eixes que pensen que les aparències fan molt, no?, el primer que veus. I sobretot de les que jo era de les que quan me tocava fer un text o escriure algo tenia que ser tot tal qual, marcat. No em deixaven que em volara la imaginació. Per tant, hem de dependre molt dels nostres xiquets.
T'ho pots ni imaginar, Són superespavilats. Això que no podem deixar de confiar en tota la joventut que ve ara, perquè és gent treballadora i hem de donar propostes per a que isca tot el que tenen dins. No podem deixar-los de la mà.
Llavors, que va. A més, tenen moltíssimes coses que ensenyar-nos.
Més del que sembla. Si és que confiem en ells, que segur que faran un món molt millor del que hem fet nosaltres, segur.
Julia Collado Recatalà. Hola, Julia.
Hola.
Ja vos queda no res per anar a l'institut, no?
Sí.
I la teva història de què va?
Pues d'una xiqueta que es deia Lucía, que li agradava molt investigar i, bueno, pues sempre anava a un bosc i una vegada es va adentrar més i va trobar una xicoteta clau dorada al terra. Ella, sense pensar-lo, la va agarrar i, clar, ella no sabia què hauria d'aquesta clau, però sí que tenia un poc de... com, ella pensava que tot estava relacionat en un castell que hi havia al cim de la muntanya del seu poble i pues, el dia següent va anar al castell i va intentar obrir totes les portes que hi havia en el castell. I la principal no obria, llavors va buscar més entrades i entre els arbusts va veure una porta i al ficar la clau va obrir. Ella se va adentrar al castell i va veure que estava tot fosc i que no se veia res, però va escoltar una veu darrere seua i era una anciana xicoteta, una anciana vella que li va dir que ella era la que ja havia trobat el verdader secret. Lucía la mirava sense saber què dir, però la dona major va continuar parlant i li va dir que el bosc té un poder antic i que ella formava part d'una línia de guardians que havien protegit aquest lloc durant segles. I, clar, la seva missió era mantindre l'equilibri entre la natura i les persones i que el bosc no tenia que caure en males mans. I, pues, ella, confosa, però orgullosa, va sentir que aquell dia la seva vida havia canviat per sempre i que ja no era sols una xiqueta curiosa. Ara portava una gran responsabilitat i que tenia que complir i que anar-se donant compte de lo que tenia que fer.
Com els hem transmitit la responsabilitat que tenim del planeta, eh? És a dir, ells ja són capaços fins i tot de descriure-lo perquè tenen una gran responsabilitat. Em pareix meravellós el que acabes de llegir-nos. Julia, d'on te ve esta inspiració a tu?
Pues no sé, jo primer vaig pensar en un títol que és El misteriós secret de Lucía i a partir d'ahí se me van vindre moltes idees, però mentre anava pensant anava a redactar i me vaig dir una història i ja està.
Com són molt conscients.
Sí, 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 com són capaços. Clar, quan tu fas un anàlisi de com arriba un a ser escriptor, han utilitzat pràcticament totes les tècniques que hi ha i que hi poden haver-hi. Vull dir, una potser tenia una idea i l'ha desenvolupat, l'altra primer posa el títol i li va aixint, i a mesura que va aixint va fent les coses, altre pues, busca en la societat una manera de, no? Com he dit, no? de fer reivindicacions, dir que, o aquella... Però tots, fixa't, hi ha una cosa que els uneix, que és la màgia. En totes les històries que han anat explicant no deixen mai la màgia i esperem que no la deixen mai perquè els escriptors han de tindre aquest puntet en el que hi ha algo que no és real però és creïble, que és el que ells han ficat ahí, no? I aquest tros de màgia que no podem perdre encara que ens fem molt grans i sobretot l'interès que han posat, no, en veure com jo sóc capaç de fer-ho i fer-ho bé. I fer-ho bé, que a vegades diem ui, escriuen mal, no tenen... No. Els altres que no han vingut, els altres alumnes i les alumnes que no estan així també tenen històries precioses, però hi havia que fer una tria tant com per al llibret final com per a vindre, perquè així no mos caben 28 i 28 que en són, doncs imagina d'haver fet un caos en esta ràdio. Però tots han fet històries.
Està en un llibret que s'ha editat per a que tot el món vegi el que s'ha fet.
Sí.
És la primera experiència, no?
La primera experiència, i per a que altres escoles s'animen a plantejar l'escriptura no només des del punt de vista que te demana el currículum, sinó entenent que escriure és algo viu, i que n'hi ha que fer propostes que permetisquen que un agarre el llapis i fique les seues idees damunt del paper. Vull dir que hi ha una connexió ahí que no podem oblidar de cap de les maneres.
Agraïments, Teresa, perquè clar,
pues sí.
Així acabes de dir, sí. Estos quatre xiquets posen en valor 6è A i 6è B de Pius 12, val? Però darrere d'estos alumnes...
Mira, darrere d'estos alumnes estan tots els altres companys que no han vengut així, perquè no caben, i n'hi ha que recordar-los a tots. No anem a dir el nom perquè seria inacabable, però tot el 6è A, el 6è B, les dos professores, en part, i Angie, que Angie sí que els ha acompanyat. I també vull agrair, no només al professorat, vull agrair també a les regidores que han fet possible que això es tiri endavant, i espero que continuïn empentant per a que l'any que ve continuï en algun col·le. En tots no és possible, però en algun col·le. Tant a la de Cultura, que és Dora Saura, com a la d'Educació, que també ha fet les seues col·laboracions i que és el seu camp, que és Anna Vicenç. I després m'agradaria fer un agraïment especial a Òscar Tena, que ha fet de mediador per a que tot això tirara endavant en els moments que a lo millor pues, no ha hagut una comunicació massa fluida. Jo penso que és una persona excel·lent i també tinc que agrair-li-ho. I això és el que m'agradaria deixar clar.
Els que tenim així representants d'alumnes, no sé, algú vos creix algo per animar als que vindran darrere a participar en este taller?
Què es diríeu, Amònia? Què es diríeu als altres xiquets, que n'hi ha mil xiquetes?
Que és una experiència molt bonica.
Sí, Júlia.
Pues que és una experiència molt bonica, que pues, al final dones compte de la escritura és per a tota la vida i que tens que, no sé, tens que tirar endavant. Això.
Lara.
També que quan te fiques a escriure i veus idees, pues després no pares i te dius una història molt bonica.
Eric, tu vas per periodista, eh?
Sí,
te pinta. Perquè poses en, és dir, no te creus tot el que diuen. Tu dius, anem a sentir aquesta cadena i està tan bé, no? Per què animaries a la gent?
Animaria la gent perquè quan escrius una història se te queda un record molt bonic de l'experiència i la història no la vas a oblidar mai.
I Ariadna?
Jo penso que, o sigui, jo vull dir-les als altres, que encara que no li agraden les seves idees, tenen que seguir-la i expressar-la perquè al final els serà una molt bona idea.
Lara? Tens clar el que vols ser tu quan sigues major?
Sí, pediatra.
Molt bé. Home, a més, es podries entretindre mentre els estàs tratant. Júlia, tens clar el que vols ser quan sigues fadrina?
Sí, vull estudiar magisteri infantil.
Uf, doncs tot va... Eric?
Físic de partícules.
Físic de partícules.
Esteve, i directe. No. Explotamos el món com siga.
Ariadna.
Jo el mateix que Julià, mestre infantil.
Ai. Vos recordareu?
Que bonic, per favor.
Vos recordareu de Teresa?
Sí.
Per què? Perquè vos ha pegat molt la murga, perquè ha estat ahí i dient no, però tens que donar-li... Perquè alguna anècdota que heu tingut en ella, no? Ara que no mos mira ni mos veu.
No sé, és que tot ha sigut molt bonic.
Perquè ens ha ajudat a soltar les idees,
sí.
Fer històries...
Gràcies a ella les nostres històries cada vegada són millors i mai oblidarem este taller.
Sí, ens ha ajudat molt.
Bueno, no sé si
donar-li
les gràcies aquí, perquè és que això, de veritat... Mira, jo mai deixaré d'aprendre en els alumnes, mai.
Jo no sé...
És algo increïble, però és així, no?
Jo no sé si Lara té algo a dir de lo que ha passat en este taller o si primer, quan va conèixer a Teresa, què te va aparèixer?
Pues que a vegades, per a soltar les idees, mos feies bromes com quan vas cridar a Vega, però després va dir que era per a dir una altra cosa, per a dir que també tenen que tenir poder les històries.
Efectivament.
Com vas cridar, Teresa, com?
No me'n recordo jo, perquè jo soc una persona que tinc molta capacitat d'improvisació i entonces quan veig una situació pues faig algo, no? Per a solucionar-la. Si n'hi havia que cridar l'atenció a algú, diu, tu! No? Alguna història, i aquella es digui assustat, i vaig dir, veus, te dones compte que no estaves parant atenció? No me'n recordo exactament com va anar la cosa, però es queda claríssim tot.
Això m'ha passat moltes vegades, o per exemple quan he estat a l'institut per ensenyar el vocatiu, pues, pegues un crit i és l'única manera de que entenen que és això, no? Pues, igual passaria algo de una història d'aquest tipus.
Hi ha hagut un moment que pensàveu que no era una mestra, que era algú més de l'aula? Teníeu aquesta sensació o sempre anàveu a d'ella? O pot ser que fora més bé una monitora? És a dir, i ese rango de mestra com a tal en algun moment vos ha desfigurat? Sí.
Hi ha una xiqueta també d'ESB que li va fer li va donar un apodo, li dia Teresín i així.
Teresín, sí, perquè me veien tan major que me van llevar anys i també és d'agrair, de veritat. Claro, diuen, ai, sí. Bueno, és molt carinyós, la veritat. Després ells t'agarren confiança i tu saps que són criatures que són molt, molt dolcetes, no? I esta també, me veia, entre que me deguere veure ja així una, en certa...
No, no, i Teresa, vos pareix que és que té algo que veure en la màgia, és a dir, ella d'alguna manera vos ha inspirat en que... Eric...
Sí que ens va inspirar a fer històries sent i ser puntet de màgia, siga com siga, pensant en objectes màgics, un espí que és un portal, o un rellotge que para el temps, o coses així.
Ah, mira, se'n recorda més que jo, perquè no me recordava ni quins objectes havia utilitzat, però... Sí, 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 és veritat. El rellotge sempre ens pararà el temps.
I en sèrio, a veure, això ja el que penseu vosaltres. Creu que la màgia és real?
Sí.
Sí. La vida en si és màgica?
Sí, sí. Molt menys.
Ai, no han dubtat,
És veritat. És màgia que encara estem així, puguem parlar, puguem pensar i puguem creure que podem tirar endavant. Això és importantíssim, això és màgia. Però n'hi ha que fer-ho. Sense la màgia no som capaços de viure, perquè és com si no tinguérem il·lusions. A que sí?
Creu que el món... a veure, vosaltres penseu que el vostre món podeu crear-lo?
Sí.
Crear-lo i pensar, a mi m'agradaria que al final jo tinguera un puesto, o que era un bosc, o jo estiguera treballant, o jo arribara a tindre... Això és màgia,
Sí, jo crec que sí.
Tots me fan, és que el problema de ser televisió és que no me veuen les caretes. Però com que ells ja l'està volant la imaginació, no? Per exemple, este estiu... Tots teniu dins del cap el que voleu que siga el vostre estiu, no?
Sí.
I esteu preparant la història pel vostre estiu, no?
Sí.
Ah, jolín.
Ah, pues ja està, és un camí de vida. O no?
Teresa, tu també tens la teva pròpia màgia per este estiu?
Jo tinc màgia sempre. Jo, si no era pensat com seria la meva vida, en este moment no estaríem així. S'ha d'imaginar el que ho vol i quan ho imagines has de fer l'impossible, impossible, impossible per aconseguir-lo. No te pots quedar darrere. I nosaltres hem de ser lluitadors sempre. Els humans no tenen cap funció en la Terra més que lluitar per a que tot vagi bé. Entonces, imagina el que vols i construís-lo. Això és la premissa.
Lara Noguera, gràcies per haver vingut.
Gràcies.
Carretero, anem a recordar-nos del nom i del cognom, dels dos cognoms. Julia Collado, Recatalà, gràcies per haver vingut. Eric Camarillas López Ibarra, molt bon dia. Li torne a dir, perquè com està tan emocionat, quasi me'l quedo tot el dia. Gràcies per haver estat així.
De res.
I Ariana Cabo López, moltes, moltes gràcies per haver vingut.
De res.
Teresa Ortells. Hasta la pròxima edició, no?
Ah, la pròxima, espere, a setembre comencem una altra vegada i ja veurem l'any que ve com va la cosa. Suposo que tindrem, no sé, algun centre s'animarà i els alumnes sempre són encantadors, això està clar.
Per cert, com poden tindre el llibret que s'ha editat?
Doncs jo penso que hi haurà alguna reunió a principi de curs i a les escoles ja hem guardat i es donarem un parell de llibres per a que se miren el que han fet aquest any, que és un resum molt resumit, però ahí està una part de davant que explica un poquet pues, alguns dels aspectes que s'han fet, no tots, però per a que tinguin un poc d'idea i després històries d'ells, no? Que han anat ahí col·locant una darrere de l'altra. Això sí que... Llavors això ho donarem als centres per a que tinguin una idea de què és el que s'ha fet aquest any qual cosa no vol dir que l'any que ve siga exactament igual, perquè depèn dels alumnes, tu fas a vegades unes propostes diferenciades, això n'hi ha que tindreu clar. Treballar en educació no és fer exactament el mateix sempre, això és un currículum que s'ha de seguir al peu de la lletra. El treball educatiu és una altra història.
Teresa Artells, moltes gràcies
a vosaltres.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló, fem territori sostenible.
¿Siempre has soñado en cambiarte la cocina? Ahora es tu momento. En Big Mac Pepe Arenós encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mac Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
Abres la ventana, es mucho peor. Hay fuego en el balcón.
Adrián Casabó, portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Villarreal, bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Esta setmana ha sigut una setmana activa políticament parlant. Aprovació de pressupostos en un ple extraordinari, ple ordinari del mes de maig. La nota de premsa que trauen vostès després del ple ordinari és... El govern municipal rechaza aplicar les propostes del Partit Popular per la millora del Termet.
Sí, la veritat que crec que és una llàstima, no? Perquè com comentava ahir en el ple, jo crec que tots els veïns i veïnes de Villarreal ens estimem molt i ser paratge del Termet. I bé, la realitat és que crec que ahir va quedar demostrat que el govern municipal viu en una realitat paral·lela, no? Jo crec que qualsevol veí que se passeja o que ens passegem per aquest paratge, pues, veiem que hi ha coses que no estan en les millors condicions, no? I voler veure una cosa diferent és no veure la realitat, no? I evidentment faltaria, no? Ahir ells se van dedicar a detallar totes les activitats que es fan al Termet. Ningú ha dit que no es facin activitats al Termet, no? Però això no lleva que hi ha coses que se puguen millorar i que cal millorar, no? I mostrar-se orgullós, com se va mostrar ahir l'alcalde de la ciutat, en quines condicions tenia l'edifici del Molí de l'Ermita, pues crec que és un poc al·lucinant, no? Jo crec que qualsevol veí que s'ha passejat fa poc per l'entorn d'este Molí de l'Ermita, doncs ha vist en alguns moments la porta tapiada per a que no entrara aigua, ha vist la carpa esgarrada, ha vist com la brutícia s'acumula allí, no? I jo li diria que recordo una de les últimes activitats que van haver de fer un congrés allí al Termet, este equip de govern se va gastar més de 15.000 euros per adequar aquest edifici, la carpa i tot l'entorn, no? I per tant, si cada volta que hi ha que fer una cosa allí y ha que gastarse miles d'euros per adequar-los perquè no estan les condicions adequades, no? Uh-huh. I, bueno, hi va dir allí que tenien un pla d'ús clar i definit per a aquest espai. L'hem demanat que se'ns entregue per a que el coneguem també tots els veïns i veïnes de Vila-real. Però, de veritat, dir que aquest espai està en les millors condicions possibles, crec que això no s'ho creu ningú, no?
Sí, el que passa és que no va dir, ell el que va dir és que no va destinar una altra vegada a l'hostaleria, bodos, bodes, bateig i comunions.
Sí, que també em va sorprendre en el menyspreu en el que va parlar d'això, no? Com si dedicar-se a l'hostaleria o oferir un servei de restauració fos algo poc digne, no? I aquest espai durant molt de temps ha sigut també un referent per això. Hi ha hagut persones que han treballat de valent per a oferir des d'aquest espai el millor de la seu, del seu treball, no? I hi haurà que veure quin és el millor destí, no? I nosaltres no diem que el destí d'aquest edifici tinga que tornar a ser un restaurant.
Sí, en este cas...
Hi haurà que veure quin és el millor ús que se li ha donat, però hi ha que tindre clar per a què volem aquest espai, no? Uh-huh. I aquesta proposta no parlava només d'això, parlava també d'aprofitar l'ús de la piscina del Termet, que actualment només obri 2 mesos a l'any, uh-huh. 60 dies, aquesta instal·lació esportiva. Parlava també d'adequar la zona de jocs infantils que hi ha al Pinar. Parlava també de dotar d'una base de la policia local en els períodes d'estiu. Per tant, jo crec que possibilitat de millorar hi ha, no? Hi ha que veure com estan les casetes del Pinar en el sostre caigut, si se passeja qualsevol per allí o va a fer esport. Jo crec que hi ha molt de marge de millora i sentir-se satisfet de com té este govern el terme de la Mare de Déu de Gràcia, pues crec que és... com li dia, no xafar la mateixa realitat que viuen els veïns i veïnes de Vila-real. I ahir va quedar demostrat en el ple, un ple en el que l'alcalde, que sempre per a marejar diu que el Partit Popular no fa propostes per a Vila-real, pues ahir l'única de les 10 propostes que passaven pel ple, que era exclusivament de competència municipal, és la que va presentar el Partit Popular, no? I sí que m'agradaria, i m'havia fet la notació per a poder-ho repassar amb la gent que ens escolta en Ràdio Vila-real, les propostes que porta presentades el Partit Popular esta legislatura per a millorar l'atenció ciutadana, i gràcies a això hem aconseguit ja que una vesprada s'atenga de vesprà a l'Ajuntament, ampliar la sala d'estudis en època d'exàmens, i si vol després parlem d'això, perquè a dia d'avui els estudiants de Vila-real no tenen horari ampliat de sala d'estudis, tot i haver aprovat en el ple. Hem parlat de millora de parcs infantils, de mesures per a impulsar el xicot de comerç, de recuperar la unitat de la policia de barri, de millores en la transparència i en l'accés a la informació per als veïns. Hem aconseguit que s'iniciï una campanya potent de bons comercials, vam demanar la rebaixa de l'IBI per a compensar aquesta taxa de basures que en breu començarà a notificar-se als veïns i veïnes de Vila-real, o aquest pla IR per a revitalitzar el Termet, no? Per tant, si hi ha un partit que està preocupat en donar solucions als problemes dels veïns i veïnes de Vila-real, que crec que ahir una vegada més va quedar demostrat que això és el Partit Popular.
En este cas, el que sí que va anunciar així en esta casa ja fa prou de temps era que se dedicaria el Molí del Termet a ser una zona de benestar, una espècie d'espa que juntament amb l'albergue, en aquesta reapertura de l'albergue, potser tinga més funció pública. Això és el que se va anunciar en esta casa. Jo ho he vist en titulars que se desestima el negoci hosteler, i això és el que veieu en els titulars. Jo sé que en aquesta casa va dir en aquest moment això, i que el que no trauria és la licitació per a que fos una altra vegada un restaurant. Per el que fa a la policia al Termet, clar, en aquest cas sí que tenim una mancança gran de policia local, és a dir, clar, ahir sí que no sé si hauríem de solventar antes el problema de buscar ese puesto de policia al Termet. Jo crec que en un moment donat n'hi ha un dels regidors que li contesta a vostè també això,
Bé, evidentment, el personal és un problema d'este ajuntament, sí. No només en la policia, i així ho vam manifestar també en el ple de pressupostos, que com vostè sap passa també a aprovació la plantilla pressupostària. En este moment hi ha 105 vacants per cobrir a l'Ajuntament de Vila-real, és a dir, 105 persones que haurien d'estar treballant i ajudant a prestar un millor servei als veïns i veïnes de Vila-real, i que per la política de personal d'este govern no s'han cobert, no? Evidentment això és fonamental, però és que crec que va quedar demostrat en aquest ple de pressupostos el fracàs absolut de la política de personal del senyor Benlloc, no? Jo crec que en 14 anys se pot fer un bon balanç del que ha sigut ixa política, no? A dia d'avui no hi ha una relació de llocs de treball aprovada, tot i que el pacte de govern se comprometia que abans d'acabar 2024 estaria. Es van comprometre a agilitzar els processos selectius per a cobrir les vacants, i com li dic, en aquest moment 105 places per cobrir. Es van comprometre a reorganitzar el cos de la policia local per a reforçar algunes unitats, no sols la policia de barri que hem parlat, la policia rural, l'educació vial, i aquestes unitats ara mateix estan totalment desmantelades per aquesta falta de personal. O en serveis públics es van comprometre a recuperar tot allò que s'havia externalitzat i privatitzat. Per cert, tot allò que ells, el Partit Socialista i Compromís, en aquests 14 anys de govern havien externalitzat i privatitzat, no? Per tant, això és el balanç de la política de personal, sense relació de llocs de treball, sense un reglament de productivitat o de teletreball, sense solucionar la estabilització d'aquestes places que estan encara per estabilitzar, per aquesta decisió errònia de l'alcalde de la ciutat d'apostar per un procés de fixesa que la justícia ha tombat. Per tant, són moltes també en matèria de personal les coses que cal millorar i que segueixen d'esta manera després de 14 anys de govern del Partit Socialista.
Una moció que leix molt bé, perquè a més se li adhereixen tots menys l'equip de govern. És a dir, tant Vox com el No Ha Escrit diuen si se poden adherir a aquesta moció, que és per revitalitzar el parque, el paratge de del terme de la Mare de Déu de Gràcia. El que li fan tots una planta, tots, sense excluir a ningú, és en aquesta moció per reclamar al govern central el manteniment del finançament íntegre del pla corresponsables. I, abans de que entre vostè, sí que Vox agarra la paraula i diu que li havia presentat una esmena i que vostè no l'havia acceptada. Per tant, ells no entenien o no compartien el pla estatal i que, per tant, no volen ni reclamar-lo. És a dir, ells en aquest pla corresponsables no volen saber-se'n res perquè no són, consideren que els que els han confeccionat traeixen un poc a l'ideari del seu partit, també, inclús del seu.
Jo crec que així hi ha dues coses, no? El vot negatiu del govern és evidentment perquè són corresponsables del que decidís el govern de Pedro Sánchez. Uh-huh. Tant el Partit Socialista com Compromís es neguen a reclamar allò que ens pertoca a la ciutat de Vila-real dins d'aquest pla, i ho explique per a que la gent ho entenga. Este pla corresponsables destina uns diners el govern d'Espanya, que enguany farà unes setmanes, pràcticament a meitat de l'any, ha decidit retallar en un 25%. I es diu a les comunitats autònomes, que són les que fan de canalitzador d'aquest finançament als ajuntaments, que si volen rebre els diners de l'Estat hauran de posar el 25% que falta.
Restant per a cada població.
No, l'any passat crec que van ser 190 milions d'euros l'aportació de l'Estat a totes les autonomies. Els diu, en el cas, per exemple, de la Comunitat Valenciana, que si volien rebre els 12 milions i mig que es corresponia, o ells posaven 5 milions d'euros més o no rebrien esos 12 i mig. Val? Per tant,
a mitjana de la partida, Generalitat tindrà que repartir.
Per tant, si rep menys diners, arribaran menys diners a Vila-real, no? Però clar, com és una decisió del govern de Sánchez, pues el Partit Socialista no vol reclamar-li res al govern de Sánchez. I crec que després el vot negatiu, en este cas de Vox, crec que és perquè no van entendre la finalitat d'això, no? Este pla corresponsables, per exemple, s'ha destinat a temes de conciliació familiar, a ajudar, per exemple, als aplecs d'estiu, a aquestes escoles d'estiu o escoles de Pasqua o de Nadal, que ajuden a les famílies que els seus pares treballen a que en els períodes de vacances puguen deixar els seus fills, no? Per tant, ajuden a la conciliació familiar i laboral. Crec que no voler això és no entendre molt bé quina és la finalitat d'aquest pla, no? Uh-huh. I li ho dic també. Jo no soc ni defensaré per a res el que fa el govern de Sánchez, però sí se destinen uns diners que són positius i que en alguns dels anys han arribat més de 100.000 euros a Vila-real per a aquest tipus de programes i accions de conciliació de la vida familiar i laboral. Crec que això és positiu i, per tant, hi ha que reclamar-lo, clar que sí.
El regidor No Ha Escrit diu que això no té res a veure en res municipal, que a quin sant vostès reclamen alguna cosa pues al govern central.
Que arriben 175.000 euros o no arriben a Vila-real, crec que ha de veure-hi molt en el que passa la ciutat i, per tant, l'Ajuntament faltaria, ha de tindre possibilitat també de reclamar allò que li correspon. No? Jo crec que en això, aquesta demagògia que fem de que hi ha temes que no hi ha que tocar-los en l'Ajuntament, o sea, una cosa és que demanem coses que no afecten a la ciutat, no? Però crec que demanar un finançament que ha d'arribar a la ciutat per als programes i no arriba, pues jo crec que això és un tema que afecta a Vila-real i que, per suposat, el ple municipal ha de poder posicionar-se sobre això, no? Faltaria.
I Toni Marí li diu que bueno, que anem a veure. Si estaven esperant per a Nadal 292.000 euros per a que els 107 xiquets no estiguin al carrer i el 31 de desembre el van avançar, que com demana vostè algo, o sigui, com reclama vostè algo que vindrà o vindrà si el 31 de desembre hem tingut diners per a aquests xiquets i xiquetes estigueren ben cuidats per si no haver sigut per l'Ajuntament estarien al carrer. És a dir, el que li diu és, escolta, vostè sap que a un govern en els seus no ens han donat el que més falta es fan estos xiquets i és que puguem pagar la llum, que tinguem diners per l'aigua.
Mira, la demagogia que està fent el Partit Socialista en tot este tema del contraprograma és increïble, no? Ho vaig dir en el ple de pressupostos, ho vaig repetir ahir, tenen des de desembre de l'any passat confirmació per part de la Direcció General del Sistema Sociosanitari d'eixes quantitats que anava a rebre l'Ajuntament de Vila-real en el contraprograma, però és més, fa ja algunes setmanes que tenen per part de la Conselleria per afirmar ixe contrat i ixa proposta de contrat programa i han de portar-la al ple per a que passe per ple i així firmar ixe contrat en la Conselleria. Per tant, el joc que estan fent en això és lamentable. Saben que des del dia 1 de gener, en el moment en què se firma ixe contrat, van a cobrar els diners des del dia 1 de gener i ixa previsió la tenen, com li dic, des de desembre de l'any passat. El primer any que el govern del Botànic va posar en marxa i se contraprograma, se va assignar en juliol el contraprograma. Per tant, que ara estiguem fent tota aquesta demagogia que estan fent, quan saben perfectament els diners que van a rebre, quan per la seva mala gestió de l'exercici 2023 vam tornar més de 600.000 euros dels 2 milions que vam rebre per part de la Conselleria, per la seva mala gestió, que en breu anem a saber els diners que van a tornar de l'exercici 2024 i ja li avance que la quantitat no se n'anirà molt del que ja van tornar en 2023. O sigui, que estiguem gestionant mal els recursos, que al gestionar-nos mal estiguem evitant que altres ajuntaments que es gestionen bé puguen tindre recursos, més recursos per a serveis socials. Així, com li dic, dels 2.200.000 euros que vam rebre en el 23 vam tornar 650.000 per ser incapaços este govern municipal de gestionar-los, no? Per tant, que deixen de fer-se demagogia en això, que se posen a treballar i que aprofiten fins a l'últim cèntim que arribe d'inversió per part de la Conselleria per a millorar aquests programes de serveis socials. En això és en el que hauríem d'estar centrats, però com ahir ho vam veure en el ple, ho vam veure en el ple de pressupostos, el major percentatge de temps dels membres del govern no el van dedicar ni a parlar de les seues propostes, ni a parlar del seu projecte per a Vila-real, el dediquen a atacar a l'oposició i al Partit Popular. I a mi m'agradaria que el govern del meu poble estiguera parlant de projectes, d'idees, de millores, però ells estan en altra cosa, no? I això se veu al carrer.
Per cert, Simon, anem al ple de pressupostos, la vicealcaldessa Maria Fajardo va dir que eren uns mantes perquè no havien presentat absolutament res.
Li torna a traure, si vol.
Sí, no. A veure,
la llista que hem repassat abans.
Als pressupostos, és a dir, vostès...
Clar, ells volen que jo faci les propostes en una reunió a porta tancada per a que els veïns no coneguen les propostes que jo he fet. No. Les meves propostes van al pleno via moció per a que tots els grups se posicionen sobre aquestes propostes i estan ahí. O sea, haguem pogut implementar mesures en el pressupost per a millorar l'atenció ciutadana, per a ampliar la sala d'estudis i que a dia d'avui els joves de Vila-real no tinguin que anar-se a altres municipis a preparar els seus exàmens. Haguem pogut millorar els parcs infantils, prendre mesures per a impulsar el xicot de comerç com se van comprometre en el pleno, que estiguera ja en marxa la policia. Clar, ja si n'hi ha propostes.
Entonces, el que va passar lo mateix que en el moment del prec i preguntes, me refiero jo que vostè, el que li diu a la vicealcaldessa és nosaltres anem durant tot l'any presentant propostes i ens agradaria que alguna s'haurà incluït en el pressupost, no? És el mateix que va ocorrir ahir en el ple
quan el seu company Jaume Llorenç li pregunta al senyor alcalde sobre la notificació a un funcionari de la casa sobre aquest informe jurídic. I l'alcalde li contesta: ens hauria agradat que això mos ho haureu preguntat, no sé, la setmana passada, que el que vostès volen, el que vostès fan és preguntar quan hi ha una càmera davant, perquè el que volen és d'alguna manera traure aquest rèdit polític.
No, el que volem és que en claretat i en transparència els veïns i veïnes de Vila-real coneguen el que passa en cada vila, no? I que això no ho preguntem, les coses que preguntem no les preguntem per a saber les regidors del Partit Popular, les preguntem per a que ho sapien els veïns.
Clar,
no?
En este cas...
I el màxim òrgan d'expressió popular és el ple.
Sí, en este cas, si haver sigut a porta tancada, imagini que el senyor Jaume Llorenç, antes d'entrar al ple, li hauria dit: escolta, com està aquest informe jurídic de la notificació del funcionari este de la casa que ha dit públicament que estem demanant si este senyor acudís o no acudís al seu lloc de treball. També l'alcalde contesta igual, que si és públicament, és a dir...
Evidentment no, i per això no vol contestar públicament, no? I així el debat no hauria d'estar en si el Partit Popular ha fet una pregunta o una petició d'informació. El debat hauria d'estar en que fa més d'un mes que coneixíem que hi havia un procediment judicial per una irregularitat que s'havia denunciat o s'havia posat en coneixement de la justícia, que per aquest tema hi ha una regidora del govern imputada que se li va citar a declarar al mes de febrer i no ho hem conegut fins ara, i que a dia d'avui no hi ha ningú de l'equip de govern que hagi donat una explicació als veïns sobre això. Ahí és on hauria d'estar el debat. Què s'està ocultant? Que l'alcalde ens amenaça en comissió informativa de que anava a declarar secret tots els expedients que tinguen relació en este tema. I això és el que volem saber. Volem saber què està passant en este tema, perquè hi ha una regidora del govern imputada per la seva gestió en l'Ajuntament de Vila-real i no hi ha ningú del govern,
bueno,
que doni explicacions.
La màxima autoritat, i té que protegir com a màxima autoritat que tots tinguin la seva privacitat.
Els expedients administratius que hi ha en un ajuntament, els regidors d'aquest ajuntament tenen dret a conèixer-los. Després estarà el tema judicial i allí que dirimisquen el que tinga que dirimir,
claro,
el jutge. Però ell com a màxima autoritat...
Claro, pues per això la pregunta és, i si informe jurídic, si l'haveren demanat en privat, tal volta si l'haveren entregat, perquè el que no volia és que...
No, ese informe, ahir se fa la pregunta en el ple, uh-huh, perquè fa uns dies ja que s'ha registrat aquesta petició per escrit i no tenim resposta. I estem a l'espera, no?
Vale,
però com li dic, una cosa serà el tema judicial.
Sí, perquè nosaltres lo que entenem és que és la primera volta que s'assabenta l'alcalde i que li diu, escolta, m'ho haurà pogut preguntar
antes. No, l'alcalde té temps i forma i sa petició per escrit, i sa petició que s'ha fet i sa i unes altres en comissió informativa,
entonces,
però com li dic, així el tema
és
està...
És quan l'alcalde diu que, bueno, que no...
El tema està en que a nivell judicial...
la privacitat.
Ja, però bueno, és que una cosa és la privacitat, jo no necessite saber dades privades de ningú, però és que este procediment pel qual insistís, hi ha una regidora imputada per la seua gestió com a regidora, i això no és ni de l'àmbit privat ni res de res, això és per la seva gestió pública com a regidora, no? I a nivell polític crec que hi ha moltes explicacions que l'alcalde de la ciutat ha de donar i que a dia d'avui no ha donat als veïns i veïnes de Vila-real.
Adrián, sap que darrere de vostè tenim l'altre grup municipal, en aquest cas està governant, tenim a Santi Cortell a punt d'entrar, són i 27, sap que a la 1:30 li dona temps a ell, aprofite el que queda per a lo que vulga.
Pues res, jo crec que insistir, no, en el que com li dia va passar ahir al ple, nosaltres anem a seguir, jo sé que a l'alcalde li molesta, anem a seguir plantejant en el ple propostes que siguin per a millorar els serveis que prestem als veïns i veïnes de Vila-real, que siga per a donar solucions als problemes que té la gent de Vila-real, i ahir, pues, si seguís més pendent del meu Instagram o del que siga, pues me pareix genial, però jo ara entenc també moltes coses, no? Si part del temps el senyor alcalde el dedica a estudiar les meues xarxes socials, les coneix millor que jo, sabes, té hasta un percentatge de les publicacions que posa que són relacionades en no sé què. De veritat, que l'alcalde de la ciutat estiga perdent temps en analitzar les xarxes socials del líder de l'oposició i no en donar solucions als problemes dels veïns i veïnes de Vila-real carrer, igual això ens fa entendre moltes de les coses que passen a Vila-real i molts dels problemes que segueixen sense solucionar-se. Jo el convide a que se centre més en la gestió i en donar solucions als problemes dels veïns i veïnes de Vila-real que estar pendent del que publique o no publique jo en Facebook o en Instagram.
Adrián Casabó, portaveu del Partit Popular, gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
En la Forza de Grúas Tomás, Nice, elevat.
Elevat.
El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Con Tec Idiomas descubre nuestros viajes para adultos durante todo el año. Aprenderás o perfeccionarás tu inglés, alemán o francés, tanto a nivel general como profesional, pudiendo alojarte en casa de tu profesor. O si prefieres, trabaja y estudia en Irlanda y Canadá. Más info en tecidiomas.es.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis Leonauto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Villarreal.
¿A quién no le va a gustar una botella con mensajes motivadores? Vive simple, sueña grande. Si solo le ha costado un euro con su McMenú grande. Ven a McDonald's y consigue tu botella reutilizable por solo un euro más con tu McMenú grande. O hazte con el pack completo en la app de My McDonald's.
El momento es ahora.
Hola, em diu en Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteris.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteris.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate dos gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
I ara tenim el portaveu de l'equip de govern, en este cas avui és Santi Cortells. Molt bon dia.
Bon dia. Gott mit dir, du Land der Bayern. Que Déu estiga amb tu, terra dels bavaresos.
Això me gusta dir en vostè per la defensa d'ahir del valencià que va fer un símil amb l'allemà. Vol que recordem aquest fragment del ple?
Sí.
Bueno, mentre el busquen, perquè ara el teníem amanit.
Per als professionals i per a tot l'alumnat que vol continuar formant-se. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè, senyora regidora. Bé, doncs passem al següent punt de l'ordre del dia, que és el 8. És la moció del grup municipal Compromís per a reclamar que la llengua vehicular d'apunt siga en valencià. Senyor secretari en comissió,
Es va dictaminar per majoria per la Comissió Informativa Permanent propostes i peticions a altres instàncies i administracions.
Molt bé, doncs té la paraula per explicar la proposta.
Hi ha una esmena del nostre grup.
Val. Sí, hi ha una esmena per a substituir la utilització del terme País Valencià per l'oficial que és Comunitat Valenciana i una proposta d'addició d'instar a la Radiotelevisió Valenciana a fixar una estratègia per augmentar l'audiència i arribar a més espectadors, garantint una programació plural i inclusiva que represente a tota la ciutadania. Val, pues explicada l'esmena, que diu el grup proponent, senyor Cortés.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Recordar-li al grup popular que la paraula país porta accent en la I, perquè serà endissat. Quant al fons de la qüestió en si, m'agradaria, si em permet, fer-li una breu explicació del que és la paraula país. La paraula país té una arrel etimològica. L'etimologia és una rama erudita de la lingüística que estudia l'evolució, l'origen i el desenvolupament semàntic i fonètic de les paraules. En concret, la paraula país, informar-li que ve del francès, i del francès arriba des del llatí. En llatí tardà era pagensis pagus, que significa poble. És per això que el seu arrel etimològic és un sinònim de poble o de territori. Per la seva banda, la paraula que vostès proposen, comunitat, ve del llatí comunitas, que en cap cas, ni en la seva evolució etimològica, ni en el seu significat original, ni molt menys en el desenvolupament semàntic actual, vol dir res equivalent a poble ni a territori. I així ho recorden les definicions de país de la mateixa Real Acadèmia Espanyola de la Llengua i també de la Valenciana, això que volen destruir vostès. Comunitat s'aplica normalment a una comunitat de monjos, de veïns o de regants, però mai en el sentit lingüístic, que estiguin formant lingüísticament, a un subjecte polític ni a un govern, ni a si ni en lloc. De fet, si anem a altres llengües d'arrel germànic, es fa servir l'arrel land, del protogermànic landum. Aquesta paraula, que es tradueix com a país en les llengües llatines, està en l'arrel de la majoria d'autonomies o estats alemanys o britànics. Scotland, England.
Això és l'explicació que vostè estava donant ahir en el ple.
Clar, perquè la moció, per a contextualitzar, parlava de la castellanització en la que este govern avança en l'únic mitjà de comunicació públic que té el País Valencià per a poder utilitzar la seva llengua com a patrimoni immaterial que és, no? És a dir, tenim moltíssims canals com Televisió Espanyola, Telecinco, Antena 3, totes les plataformes, La Sexta, Netflix, que hi ha moltíssimes plataformes i molts canals que tots són en castellà, i l'únic que tenim en valencià, que és la televisió i la ràdio a punt, doncs han decidit atacar-lo, suposo que de la maneta de Vox, que té veritable odi al diferent i en aquest cas a la diversitat lingüística i a la llengua pròpia del País Valencià. I ahir em planteja el Partit Popular una esmena que em va sorprendre moltíssim, que era habitual en l'extrema dreta, és a dir, en Vox, i eliminant, no, l'expressió País Valencià. Aleshores vaig voler fer una explicació des del punt de vista de la lingüística, no de la política, ja que encara que a molts els pese, la lingüística i la filologia són ciències que estudien el fenomen comunicatiu que representen les llengües en l'ésser humà, i des d'aquest punt de vista doncs els vaig respondre, perquè de vegades en la política, que sembla que estiguem en les cavernes, doncs va bé posar una miqueta de cultura i de ciència. Aleshores, agraïsc al senyor alcalde que em va deixar extendre'm en l'argumentari del per què Compromís rebutjava aquesta esmena absurda, i em va deixar explicar-me, no, en el sentit etimològic i del significat de país en contraposició al de comunitat, que recordem que el creador va ser el diputat de la Unió de Centre Democràtic, Emili Atart, i ell en una entrevista al Temps ja va dir que aquesta paraula, la paraula comunitat, va ser una imbecilitat, ho diu ell, no jo, eh? Ho va dir ell en una revista, en la revista El Temps, en el número 282 de l'any 91, i va dir que va ser una imbecilitat que se li va ocórrer una vesprada. Imbecilitat que ara molts fan com una mena de tòtem, com si fos quasi una religió o no sé què, quan això se va inventar per este, de, per este diputat de les Corts en els anys 80 i ell mateix va dir que era una imbecilitat. Uh-huh. I com imbecilitat és rebutjar una proposta per això, quan el País Valencià és una expressió entre moltes acceptades en l'Estatut, com la de Regne de València, etc. Aleshores, m'imagino que això és la deriva que va a l'extrema dreta, que deuen ser els únics socis que volen tindre el Partit Popular si governen així a Calavila, i doncs van preparant el terreny perquè el PP mai m'havia fet això, la primera volta. Vox sí, Vox era, és habitual en ells, vull dir, estic acostumat, però el PP em va sorprendre i ja els ho vaig dir, em va entristir moltíssim que vagin per aquest camí, però uh-huh. Ells sabran.
Una altra de les mocions que vostè presenta és la del benestar de la llei del benestar animal, i clar, hi ha coses com, per exemple, el que li diu un dels diputats, perdó, un dels regidors, Fernando Archela, de Vox, que diu que van... vostès el que volien és animalitzar, li dic jo com a lingüista, esta paraula existeix.
Sí, animalitzar, sí, sí.
Existeix.
Animalitzar, existeix.
Sí. Què vol dir?
Doncs animalitzar significa transformar la qualitat d'algú que no és animal en animal, siga una persona o una pedra.
És el que busquen vostès en el benestar animal.
No recordo molt bé les paraules exactes. Animalitzar a les persones, pot ser... Uh-huh. Bé, no, no sé a sant de què venia això, però el que...
Sí, no, però a mi em va llamar l'atenció.
Esta moció que vas posar d'hora, el que vol és integrar l'animalisme i tot el que representen els animals, que en moltíssims casos estan en les nostres llars. Jo no tinc gos ni gat, però sí que tinc pardalets, ja ho he comentat alguna vegada, i aleshores els animals doncs formen part de les nostres vides. Però especialment els gossos, moltes vegades fan companyia a moltes persones, persones grans, no tan grans, persones més joves.
Sí, però en esta moció van eixir coses com que el bou no és un animal de companyia, clar, que van anar mesclant-se coses.
Sí, perquè clar, nosaltres parlàvem,
clar,
per
és que
resumir,
jo no sé si no...
del cas que l'administració pública en certs departaments i també alguns negocis que es puguen adherir voluntàriament... accepten que entren en les dependències, sobretot gossos, no? Animals. Però, com sempre, doncs, ho van intentar ridiculitzar, barrejar en els bous, i quan parlem d'animals domèstics, en aquest sentit crec que va ser l'alcalde que va parlar, home, si algú vol tindre un bou en el menjador de sa casa com a animal de companyia, allà ell, però en principi jo crec que no es pot, no?
I si parlem de les escoles oficials d'idioma, vostès diuen que estan en contra de les retallades anunciades. Sin embargo, sí, tant el no escrit com Vox i el Partit Popular consideren que hi ha prou aules. Vostè, a altra volta, com a lingüista, està ben estructurado, ben estructurada?
A veure, això és un drama perquè el PP, novament, com he dit al principi, condicionat per Vox, sembla que li té bastant mania a les llengües en general. I en especial a la nostra, no? A la llengua del poble valencià, o del País Valencià, que són expressions sinònimes, com ja vaig explicar. Però també així a Calavila hi ha costat molt, perquè jo recordo quan era el Botànic, jo i Maria i altre, i també la diputada Mònica Álvaro ens vam haver de barallar molt en el nostre propi govern per a que aquesta escola d'idiomes arribarà així i tinguera una veritable oferta. Aleshores ells diuen que és que n'hi ha pocs alumnes i aleshores ho eliminen. Anem a veure. Les coses costen d'arrencar i el que has de fer si tens pocs alumnes és promocionar aquest ensenyament per a que més gent s'apunte, no eliminar-lo, perquè ahí estàs deixant clara la teua postura. La teua postura és que no vols que la gent es forme en llengües. I les llengües són garantia d'èxit, especialment en una societat com la de Vila-real, que el que necessita és exportar els seus productes, no només ceràmics, sinó que hi ha gent amb moltíssima creativitat, cada vegada més, que també exporta el seu talent. L'altre dia estava parlant en una empresa informàtica que van encetar fa poc la seva trajectòria i que doncs, exporten el seu talent a diversos països d'Europa. En una ciutat com la nostra, que ha sigut exportadora des de fa, jo diria, ja segles, amb la taronja i que ho continua sent amb la indústria i ara també amb el talent, aprèn, doncs tancar aules de l'Escola Oficial d'Idiomes és com a mínim condemnar-nos a la ciutat i als veïns doncs, a, això, a una economia més precària cada vegada, perquè és que estem molt globalitzat. Per tant, no té sentit dir que com han baixat dels alumnes, pam, tanquem. Escolte, promocione vostè les llengües i promocione vostè l'escola per a que la gent acudisca més i es forme millor. No la tanque. És que ahí es veu clarament la ideologia que està d'extrema dreta, que és la que condiciona i guia i és el petit floc, és a dir, la guia del vaixell del PP, que és que no cal que la gent es forme i si algú vol formar-se ha de ser ric i tindre diners per a pagar-se una acadèmia. Els pobres, gràcies a les polítiques antipersona, diria jo, i antiserveis públics del PP, doncs ja no es podran formar en certes llengües. Moltes gràcies,
per lo tant, PP. Vostè sigui mantenent que Vox li té malícia a les llengües.
Vox li té malícia a les llengües i Vox li té malícia a la gent de a peu, a la gent senzilla i pobra que no pot pagar-se una acadèmia.
Però
que estan molt bé les acadèmies, de fet, es poden fer servir també, però d'ahí a no donar-li oportunitats i tancar-li les portes a que algú pugui estudiar, doncs deixa clar en quina classe de partit i quina classe d'ideologies perilloses per a Vila-real està defendent així Vox i PP.
Clar, però
se sentirà molt bé, després a lo millor la portaveu de Vox i el portaveu del PP s'apunten a l'Escola Oficial d'Idiomes. Enhorabona. Enhorabona, perquè ells, el seu partit el que fa és just el contrari.
Val, però jo, allò de lo que li té malícia a les llengües, odi a les llengües, que és el que estava dient vostè, com no li té que tindre, si ahir la moció que portava el grup municipal Vox amb motiu del Dia Internacional de les Famílies, vostè els deixa sense parlar. Perquè abans de que intervingueren, vostè li diu al senyor alcalde que retire la proposta per possibles delictes d'odi?
No es deixa sense parlar. Anem a veure. N'hi ha una llei que és molt clara, que és el Reglament Orgànic Funcional. És una llei que porta vigent moltes dècades a l'Estat espanyol i en aquest sentit hi ha un article, que és l'article 92, que permet perfectament fer el que vaig fer, que és proposar al ple la retirada d'un punt de l'ordre del dia. I per què? Doncs perquè esta moció parla de les famílies d'una manera peculiar. Peculiar perquè, sense voler entrar massa al fons de la qüestió, perquè ells van acceptar que això es tractaria i que s'informaria, idealment, perquè la gent entenga totes les propostes o mocions, perquè ahir els juristes sempre, diguem-ne, fan algun matís, no sempre es poden dir mocions, de vegades diuen propostes, no? I totes aquestes coses, idealment haurien d'anar totes informades, no? Perquè els polítics, feliçment, en aquest estat democràtic, a banda de les decisions que puguem prendre a discreció, perquè per això voten partits, tenim uns funcionaris a la nostra disposició que ens informen si allò que nosaltres hem proposat s'ajusta a dret o no s'ajusta a dret. I és la seva obligació i la seva funció. Però de vegades, per temps o per circumstàncies, doncs no es fan els informes pertinents i van al ple sense informar, preveient que per lògica no estem proposant barbaritats i coses així. Però en este cas, estudiant la moció, doncs tots els punts són peculiars, perquè la manera de defendre la família de Vox suposa que és l'única família que els agrada, és pare, mare, home, dona i si pot ser catòlics romans, que a mi em sembla molt bé, jo tinc un absolut respecte pel catolicisme, però d'ahir a que tots hagin de seguir exclusivament el seu model de família i que si no, no es puga donar ajudes o finançar, doncs hi ha un gran tram. Un tram que bàsicament tenia jo que va en contra de l'article 14 de la Constitució, que diu que tots els espanyols som iguals davant la llei sense que pugui prevaldre discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió, qualsevol condicions o circumstàncies personals o socials. I ells en el seu punt 9 parlen de l'arrelament social enllaçant aquest arrelament social a si podem rebre ajudes o no. Ja em pot explicar vostès, i per exemple, ma mare, que va vindre de Granada, com no té prou arrelament social en la ciutat, perquè havia arribat de Granada, o algú que hagi vingut de qualsevol lloc que no sigui a Vila-real, fins i tot de Borriana, perquè dins d'arrelament social cap tot, no? Doncs no té dret a aquestes ajudes. Si això és un discurs perillós o no ho és. Jo trobo que és molt perillós, però que a banda possiblement contradís aquest article de la Constitució. Però com jo no sóc jurista, ja ho he dit en moltes ocasions, doncs qui ha d'informar al respecte és el funcionari, el secretari, diguem-ne, la persona si jurista que tinga aquesta capacitat i els estudis per a poder desenvolupar i explicar-nos als polítics si realment aquest article viola aquest article de la Constitució, valga la redundància, perdó, si aquesta proposta de Vox està en contra d'aquest article o no. Si no ho està, doncs endavant, que la presenten, és el seu dret democràtic, que bàsicament nosaltres en les comissions sempre ens abstenim, precisament per això, per aquest respecte cap a les propostes, encara que ens puguen semblar animalades de vegades, però en aquest cas, com n'hi havia el dubte més que raonable de si això podia fins i tot representar un delicte d'odi contra les persones que no tenen arrelament, perquè les exclouen deliberadament, com no ho sabem, doncs demanem que s'informe i sense més problema, si això no és així, doncs que es presenta en el pròxim ple, que això és el que preveu el ROP. No estem impedint el debat ni diem que es retire per a sempre, sinó que s'estudia millor i si els funcionaris ens informen positivament, doncs endavant, que es presenti i que es vote, cadascú vote.
També hi ha un moment en el que una altra de les mocions, que la instal·lació de banys públics autonetejadors en els principals parcs urbans, se traslada pel pròxim ple.
Efectivament.
És la primera volta que...
No és la primera volta, efectivament. Precisament, i a més em va anar bé per a demostrar el que estic dient, el mateix regidor que havia proposat, però això diu el ROF que ho pot fer el mateix regidor. Sí. Que ha proposat, i nosaltres ho hem fet moltes vegades, compromís, retirar les nostres pròpies mocions, perquè en aquest cas normalment el partit que governa, el PSOE, ens havia proposat ampliar-la i estudiar-la més profunditat, no denegant-la, sinó en un sentit positiu. Aleshores nosaltres hem dit, d'acord, doncs decidim retirar-la, acollim-nos a l'article 92 que diu que qualsevol regidor podrà fer aquesta proposta i en aquest cas es votarà. I aleshores es vota i no n'hi ha més problema.
No volen tindre olimpiades escolars esportives?
Com?
No volen tindre olimpiades escolars esportives?
No, no és que no les vulguem tindre, sinó que tal com estava plantejada aquesta moció, doncs veiem que moltes d'aquestes coses són duplicitats, que ja les fa la Universitat Jaume I. De vegades està bé, doncs quan els diners no ens arriben, ja ho diem en el document del decàleg de la Llum de Tol, quan no ens arriben de València, Castelló o de Madrid, quan no ens arriben del govern de l'Estat, del govern autonòmic o de la Diputació, doncs Vila-real es paga les seues coses quan no li queda més remei, però en aquest cas són activitats que ja desenvolupa la Universitat Jaume I des de fa temps, com va dir algun altre grup ahir mateix al ple, i aleshores considerem que no cal duplicar perquè és una despesa més que potser és innecessària. A banda d'això, li vaig recordar al regidor que era de Vox i que va manifestar en la seva expressió contra Apunt i contra l'ús del valencià Apunt, que és més de Vox que els de Vox, encara que ells hagi així de Vox, però a més va persistir en l'ús de Villarreal en comptes de Vila-real. Va dir que simplement s'havia equivocat, però és una equivocació que realment hauria de tindre en compte per a les pròximes voltes i utilitzar el nom correcte i que està aprovat, no?, per un decret.
El grup municipal popular reclama al govern central el manteniment del finançament íntegre del pla corresponsables i vostès vos tenen en contra perquè diu que té una quantitat de... té manca de garanties.
Sí, així també em crida l'atenció des del Partit Popular que moltes vegades doncs, fa un doble discurs. Per una banda, quan ells estan governant, no financen el País Valencià com cal i després, quan els altres governen, doncs els exigeixen que sí que ho facin, no? Aleshores, és un doble discurs. Nosaltres tenim diversos programes de caire social que el seu finançament ens ha de vindre precisament de la Generalitat i no ens ve, i ara ells demanen que el de l'Estat sí que vinga quan ells des del govern autonòmic doncs ens han deixat de l'estacada com sempre. Aleshores, aquest doble discurs em sembla com a mínim curiós.
Estem parlant d'esos 107 xiquets que s'esperava, aquestes famílies, que s'esperava aquesta quantitat per a tindre'ls ben replegats en aquesta quantitat, xicoteta quantitat que se li destinava i que van tindre que licitar a última hora l'Ajuntament de Vila-real per a poder protegir-los a ser Vila-real. Correcte. Li ho acaba de preguntar al senyor Adrià Casabó, el mateix que està buscant també la documentació, però imagine que és això el que està buscant, no?
Sí, però vaja, tampoc fa falta, no sé, redundar molt, perquè és que està clar, és que sempre fan igual.
Una altra cosa.
Marginar-nos des de l'autonomia i després demanar que l'Estat, que governen els altres, que també em sembla fatal, no? Perquè jo sóc el primer que, si fa falta, vaig de la mà del dimoni per a demanar que el País Valencià se'ns finance com cal, perquè som els més marginats i els més oblidats de tota Espanya. Uh-huh. Aleshores, no n'hi ha dret, però no n'hi ha dret tampoc que quan governen uns o altres es tiren els trastos al cap, que per favor, que es planten ja d'una vegada, però que es planten en els seus, també.
També presenta el grup municipal popular que se un pla per a revitalitzar el paratge Terme de la Mare de Déu. El no ha escrit s'adherís, Boc també s'adherís, sin embargo, l'equip de govern diu que no.
Vejam, és que jo crec que moltes vegades també quan diuen les coses cal aprofundir una miqueta. Realment el Morir la Vila s'està fent servir. Gràcies al pressupost, i sé que critiquen, doncs ara s'ha aprovat un pla per a millorar el cementeri. També anem a millorar els parcs i el seu ombratge i les instal·lacions. Vull dir, són propostes que d'alguna manera nosaltres hem anat fent i que ara les estem fent paleses. El que passa és que no podem fer màgia tampoc, vull dir, però bé, no passa res, vull dir, la crítica està bé i de l'oposició la comprenc. Arrepleguen també les propostes, que haguera estat bé també que vingueren per al pressupost, però no les han volgut fer.
Ah, per cert, la vicealcaldessa del seu grup polític, és a dir, de Compromís, va tatxar a tota l'oposició de mantes, eh?
Bé, és que resulta que, veig a vostè per les comparacions, no? Compromís a la Diputació sí que fa 60 propostes. 60 propostes per a els pressupostos de la Diputació, en temps i forma. Però, en canvi, el Partit Popular així fa 0 propostes. I jo no sé per què, perquè realment les propostes les poden fer qualsevol dia. Tinguen el document dels pressupostos o no el tinguen. Uh-huh. Evidentment, quan ja està el document que hi ha de la casa, que ja té la revisió dels tècnics, no anem a canviar-lo perquè aleshores hem de tornar a fer l'informe i hem d'arrerir tot un mes més. Vostè sabrà que n'hi ha gent esperant a cobrar. Aleshores, han tingut molt de temps per a fer propostes, igual que Compromís ha fet 60 propostes a Diputació, però ells no les han fetes. No sé si l'expressió seria manta o seria una altra, però les propostes les estem esperant i no han vingut.
Per cert, jo parte amb vostè entre els dos plens, el ple de pressupostos i el ple extraordinari per diversos temes, no? I vostè me diu, estic esgotat. Ha sigut complicat ajustar este pressupost?
Molt. Jo estic esgotadíssim.
No s'ho ha pensat, ha dit.
De fet, jo, en les últimes reunions, per a contar-li coses així més detallades, jo he anat a pràcticament totes, però va haver dos que estava ja saturat, perquè havíem revisat fil per randa no sé quantes mil línies, una a una, per a quadrar tot. I la regidora Sabina Scrich, per a no dir mentides, jo crec que més que esgotada estarà un pas més amunt. Però quan ho decidís ser servidor, m'agrada molt aquesta expressió, públic, doncs ha de pensar primer en la gent, no? I ha de pensar primer en que el convent d'espai d'art es puga reparar, per això ho hem fet, que les butaques de l'auditori per fi es canvien, que portaven moltíssims anys sense canviar-se, el sostre de l'espai d'art, que es canviarà ara que estem compromís al govern, els usos del molí i l'ermita s'ampliaran ara que l'alberg s'obrirà i s'utilitzarà. I una cosa també, i tot allò que per a l'extrema dreta és una maledicció, com és la llengua i la memòria democràtica, i que marxinen i que perseguissin, perquè això ja és persecució i mania persecutòria, doncs evidentment des d'aquest govern, que és un govern de progrés, doncs ho finançarem i a molta honra. En la crítica a mi no me dol, si quasi em fan un favor, no? Perquè evidentment que hem duplicat el que aportem per a socarrats, perquè nosaltres sí que creiem en la gent que defen la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra cultura popular com socarrats. I també creiem que la memòria democràtica és important, perquè precisament així és com nosaltres certes barbaritats, com les barbaritats que acabem de comentar de l'extrema dreta, en aquesta concepció de la família exclusivista, doncs podrem fer que a la gent o la gent se ho repense abans de proposar-les, perquè així el que volem és una ciutat viva, que avance, que tinga color i que no siga fosca i grisa com el que alguns proposen infeliçment des del Cap i Casada mateix.
Regidor, les dues del migdia, gràcies per haver vingut.
A vosaltres per convidar-me.
I a vostès, ja saben que passen molt bon cap de setmana. Fins dilluns a les 12 del migdia.